Ara comença Entre avui i Nadal, una radionovel·la especial de Nadal, una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Carrer de Sant Miquel, Palma, 18 de desembre de 2025. La llibreria Llegir i Estimar prepara el seu tancament definitiu després de 60 anys al servei dels lectors mallorquins. En Joan Miquel Fortesa, el seu propietari, embala els últims llibres amb les mans tremoloses i el cor pesat.
60 anys, 3 generacions de Forteses venent llibres i tot acaba així, amb caixes i deutes.
Mentre desmantella la prestatgeria del fons, en Joan Miquel descobreix un plafó de fusta mal encaixat. Darrere, oculta durant dècades, hi ha una carta.
Benvolguts 3 reis d'Orient. Déu meu, és una carta d'un nin de fa 60 anys.
Ja ho sentiu. La carta està adreçada als 3 reis d'Orient. La lletra és infantil, però clara, i el que demana el nin commou profundament en Joan Miquel. En Joan Miquel comença a llegir la carta i mentre ho fa, la veu del nin que la va escriure fa tant de temps sembla ressonar a la llibreria buida.
Benvolguts 3 reis d'Orient. Em dic Miquel Àngel Carrió i tenc 10 anys. Enguany només vos demano una cosa, que trobeu a la meva germana Catalina. Fa 3 mesos que els nostres pares la varen enviar a viure amb la tia Magdalena a Menorca, perquè estava malalta de tuberculosi. Jo sé que ella està bé, perquè m'ha escrit 2 cartes, però ma mare plora cada vespre i mon pare no xerra mai. Si no podeu dur-la a casa nostra per Nadal, per favor, dugueu-me un llibre de detectius, perquè així puc aprendre a cercar gent perduda i qualque dia podré trobar-la jo mateix. També voldria que li duguéssiu a ella el petit príncep, que li vaig prometre llegir junts. Gràcies i bon Nadal, Miquel Àngel Carrió.
Un nin de 10 anys demanant que li retornessin la seva germana.
En Joan Miquel agafa el telèfon i cerca el número d'una periodista que fa mesos havia vengut a entrevistar-lo per un reportatge sobre comerços històrics, na Núria Sastre.
Digui'm.
Núria, som en Joan Miquel Fortesa, de la llibreria del carrer de Sant Miquel.
Joan Miquel, com està? Ja té data de tancament?
Sí, sí, dia 30 de desembre, però no te telefonava per això. Núria, he trobat una cosa. Una carta que du 60 anys amagada i necessit la teva ajuda.
Una carta? De fa 60 anys?
Una carta d'un nin als 3 reis d'Orient, de l'any 1965. Amén, demanava que li retornessin la seva germana. I ja ho sé, Núria, sé que és estrany, però aquesta carta mereix una resposta, encara que sigui 60 anys tard.
Estic de camí, 15 minuts.
Na Núria Sastre agafa les claus del seu cotxe, el portàtil i la càmera. Fa 5 anys que es dedica a escriure sobre històries humanes i aquesta promet ser molt especial. Dues hores després, na Núria surt de la llibreria amb la carta, fotografies i una promesa. Intentarà trobar en Miquel Àngel Carrió. Necessita pensar i necessita un cafè. Can Joan de Saigo està ple de turistes i palmesans que fugen del fred de desembre. Na Núria s'asseu en un racó i treu la carta. La llegeix una vegada i una altra.
Que trobeu a la meva germana Catalina. Un nin de 10 anys. 1965. 60 anys. On deu ser ara?
Na Núria pensa en el seu padrí. Ell sempre li deia que les millors històries són les que semblen impossibles. I aquesta és impossible. O pot ser, no?
Necessita ajuda. Això és massa gran per fer-ho sola. Ramon.
En Ramon Vilaseca, agent d'intel·ligència privat. Na Núria havia treballat amb ell abans. Un home de poques paraules, moltes habilitats i una reputació impecable. Si algú pot ajudar-la a cercar una persona que pot ser ni tan sols vol ser trobada, és ell.
Núria.
Ramon, necessito la teva ajuda.
T'escolto.
Un llibreter ha trobat una carta d'un nin de fa 60 anys. Demanava que li retornessin la seva germana. Vull trobar aquest home. I necessito algú que sàpiga cercar gent.
60 anys és molt de temps. La gent es mou, canvia de nom, mor.
No ho sé, però necessito intentar-ho. I tu ets el millor.
On ets?
A Can Joan de Saigo.
10 minuts.
En Ramon Vilaseca tanca el seu ordinador portàtil, agafa la seva motxilla i surt del seu despatx discret en el polígon de Son Castelló. No sap encara que ha acceptat, però fa temps que cerca una raó per fer alguna cosa que no sigui només ombra. Na Núria i en Ramon van a veure el seu amic, en Gabriel Vidal, l'arxiver en cap de l'Arxiu Municipal de Palma. Si en Miquel Àngel Carrió vivia al carrer de Sant Miquel el 1965, hi ha d'haver algun registre. Padró municipal, certificats de naixement o moviments familiars.
A veure, Miquel Àngel Carrió i Torres, nascut el 3 de març de 1955 a Palma. Padró del carrer de Sant Miquel des de 1952 fins a 1966.
I després?
Trasllat de residència, Menorca, Maó, però no tinc l'adreça exacta. Hauríeu de consultar l'arxiu de Maó.
I la germana? Catalina Carrió i Torres.
Catalina Carrió i Torres, nascuda el 1957. Trasllat temporal a Menorca el setembre de 1965. Motiu? Salut. Acollida per Magdalena Pons i Carrió, carrer de Sant Roc, 22, Mo.
Perfecte, ja ho tenim.
Però hi ha una nota al marge. Certificat de defunció emès el 21 de desembre de 1965. Causa incendi.
El silenci omple la sala d'arxiu. Na Núria mira en Ramon. En Ramon mira la pantalla de l'ordinador. La germana que el nin demanava als Reis va morir el dia de Nadal.
Va morir el dia de Nadal, 3 mesos després d'anar a Menorca.
Necessitem una còpia d'aquest certificat i tota la informació sobre la família.
Us ho imprimés que ara mateix, me sap greu.
Na Núria agafa els papers amb mans tremoloses. La història que volia explicar acabava de canviar completament. Ja no es tracta de reunir dues persones. Es tracta de tancar una ferida de 60 anys.
No té sentit, Ramon. Què li explicaré a aquest home? Hem trobat la seva carta de fa 60 anys, però la seva germana fa 60 anys que és morta.
O bé pots explicar-li que algú ha guardat les seves paraules durant 60 anys. Que el seu desig no es va perdre. i que algú ara vol donar-li una resposta.
És trist.
La vida és complicada, però saps què és pitjor? Que aquest home passi 60 anys sense saber si algú va llegir la carta. Sense saber si el seu desig va importar algú.
Tens raó. Almenys podem trobar-lo, explicar-li que hem llegit la seva carta. I potser aconseguir el llibre que demanava.
El petit príncep.
Una edició de 1965. Si existeix, la trobarem. Li entregarem la carta i el llibre que va demanar per la seva germana, encara que ja no hi sigui.
Això està bé. A través del teu amic llibreter segur que podem trobar el llibre. I podem anar demà mateix a Menorca. Potser hi ha més informació sobre la germana.
D'acord. Demà anem a Menorca.
Aquella nit na Núria no pot dormir. La història de Miquel Àngel i de na Catalina la persegueix. A la seva taula de feina, amb l'ordinador obert i els documents de l'arxiu estesos, cerca alguna cosa més, alguna pista que els funcionaris de l'arxiu no hagin vist.
El certificat de defunció no està signat. A més, el 21 de desembre de 1965...
Na Núria cerca en el registre civil de Menorca. És estrany. El certificat existeix, però no hi ha cap registre relacionat amb la mort d'Anna Catalina. Cap notícia de cap funeral, cap entrada al cementiri de Mahó, cap esquela als diaris locals.
Com pot ser? Una nina de 8 anys mou uns dies abans de Nadal i res, cap rastre.
Les mans de na Núria tremolen mentre escriu un missatge a en Ramon. El certificat de defunció és estrany, massa estrany. Crec que na Catalina podria no haver mort aquell 21 de desembre. A l'altre costat de Palma, al seu apartament minimalista i fosc, en Ramon Vilaseca llegeix el missatge. Ell també ha estat investigant i ha trobat el mateix que na Núria. Hi ha alguna cosa que no quadra. En Ramon agafa el telèfon i crida na Núria.
Ramon?
Ho sé, jo també ho he vist. El certificat és fals o almenys molt sospitós.
Creus que na Catalina podria estar viva?
No ho sé, però demà anirem a Menorca a esbrinar-ho. Vol de les 9 del matí des de Son Sant Joan a Mahó. Preparada?
Preparada.
Na Núria i en Ramon saben que el que havia començat com una simple història nadalenca està a punt de convertir-se en alguna cosa molt més gran. Si na Catalina no va morir, on és? I per què algú va falsificar un certificat de defunció el 1965? Les respostes els esperen a Menorca i la veritat, potser, canviarà dues vides per sempre. Entre avui i Nadal, una radionovel·la especial de Nadal, una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Continuarem amb el segon acte després d'una breu pausa. Palma, aeroport de Son Sant Joan, 19 de desembre, 8:30 del matí. Na Núria i en Ramon es troben a la terminal, amb dues motxilles i moltes preguntes, sense resposta.
No he dormit gairebé res. Només pensava en la carta i en el nin que demanava trobar la seva germana.
Jo he estat buscant informació sobre errors administratius als anys 60. Incendis, desastres, evacuacions d'urgència. Era més comú del que la gent pensa. Gent que desapareix dels registres en situacions de caos.
I creus que això és el que va passar amb la Caterina?
No ho sé. És una possible explicació per a un certificat de defunció sense cap firma ni altra documentació. Alguna cosa va passar aquella nit de desembre de 1965.
Passatgers del vol IBE 8, 7, 7, 5, amb destinació, Maó, dirigeixin-se a la porta d'embarcament número 12.
En Ramon agafa la seva motxilla, la Núria fa el mateix. Mentre caminen cap a l'embarcament, tots dos saben que a Menorca els esperen respostes que podrien canviar-ho tot. El vol dura només 30 minuts. Na Núria mira per la finestreta. La costa menorquina es troba a uns minuts. En Ramon repassa els documents que varen obtenir a l'arxiu de Palma.
Magdalena Pons i Carrió, carrer de Sant Roc 22 de Maó. És allà on hauríem de començar.
Però no, Magdalena va morir fa 40 anys, no?
El 1982, segons els registres. Però els veïns recorden. Sempre recorden.
Carrer de Sant Roc és un carreró estret i silenciós al centre de Maó. Cases blanques amb portals antics, finestres en geranis. El número 22 ja no existeix com a habitatge. Ara és una galeria d'art.
Ja no hi viu ningú. Hauríem de veure, suposat.
Però aquella dona de la finestra de davant ens està mirant. Porta allà 10 minuts.
En Ramon toca el timbre del número 21. Al cap d'un segon s'obri la porta. Una dona gran, de 80 i tants anys, els mira amb curiositat i amb un poc de desconfiança.
Sí? Què volen?
Bon dia. Cercam informació sobre una família que vivia aquí, el número 22. Fa molt d'anys. La família Pons. Na Magdalena Pons.
Na Magdalena? Déu meu! Fa més de 40 anys que no se sent aquest nom. Entrin, però deixin la porta oberta. No m'agraden els estranys dins ca meva.
Margarita Pons té 82 anys i una memòria extraordinària. Els fa seure al menjador ple de fotografies antigues i els serveix aigua amb una mà que tremola lleugerament.
Per què cerquen la Magdalena després de tants d'anys? Ja fa més de 40 anys que va morir.
Busquem informació sobre una nena que va venir a viure amb la Magdalena el 1965. Catalina Carrió.
Na Catalina. S'incendi.
L'incendi?
La nit del 20 de desembre de 1965 va haver-hi un incendi terrible a Cana Magdalena. Tota sa casa es va cremar. Vàrem sentir crits. Es veien ses flames des d'aquí?
I na Catalina?
Na Magdalena va sortir. Estava cremada, en xoc. Cridava, Catalina, Catalina. Però sa fieta... La fieta no va sortir. Els bombers van arribar de mò, però quan van apagar el foc ja era massa tard.
Varen trobar el cos?
La Magdalena sempre deia que sí, que li havien dit que sí, però... Jo vaig parlar amb un dels bombers, amb Miquel, que era cosí meu, i ell em va dir que no havien trobat res, cap cos, res. En Miquel me va dir... que podia ser perfectament que un incendi a Xines fes desaparèixer una persona. I així va ser. A na Magdalena li van donar un certificat de defunció igualment.
Però vostè creu que na Catalina va morir a l'incendi?
Mai he tingut motiu per dubtar-ho, jo no ho sé. Na Magdalena ho creia i això la va destruir. Es va tancar a casa seva, Plorava sempre. Deia que havia estat culpa seva, que havia deixat esbraser massa a prop d'esmoble de fusta. Mai més va ser sa mateixa.
Na Núria i en Ramon s'intercanvien una mirada. Un incendi, cap cos trobat, un certificat de defunció irregular. I na Catalina, podria haver sobreviscut?
Margarita, saps si na Magdalena va deixar alguna cosa? Cartes, diaris, documents...
Quan va morir el seu nebot, va netejar a casa seva. Ho va llançar gairebé tot.
Moltes gràcies, Margarita. Ens ha ajudat molt.
Si troben alguna cosa, si aquella fieta no era casa seva i va sobreviure de qualque manera, digueu-li que na Magdalena sempre va pensar en ella, sempre va plorar per ella.
Na Núria i en Ramon surten al carrer, però no es poden allunyar del número 22.
El bomber va dir que el cos podia haver quedat calcinat. Però la realitat és que no varen trobar el cos. I si no va morir, va escapar.
Però l'haguessin trobada, no?
Seria lògic pensar-ho. Però i si va fugir, va perdre la memòria? Jo he vist casos així en zones de guerra. Persones que fugen d'un incendi o d'una bomba. Corren i corren, escapen, es perden i el trauma les deixa sense memòria.
És una possibilitat remota.
Sí, però plausible. Ja que som aquí, per què no busquem un orfenat pròxim que existís el 1965? No tenim res a perdre.
Google diu que a l'Aió hi havia l'orfenat de Sant Josep. És més, tenim un nom. El director era en Joan Mercadal. Amb una mica de sort i l'historial de longevitat menorquina, potser encara es viu. Ara hauria de tenir uns 85 anys.
Som-hi.
Aló és a només 15 minuts de Mo per carretera. Mentre na Núria condueix, en Ramon cerca informació al mòbil.
Si na Catalina va escapar de l'incendi, estaria ferida o, com tu deies, traumatitzada.
Mira, orfenat de Sant Josep a l'Aió. Fundat el 1920, tancat el 1985. Ara és una residència de la tercera edat, anomenada Mare de Déu del Toro. Joan Mercadal, director de l'orfenat de 1960 a 1985.
Si na Catalina va arribar a l'orfenat després de l'incendi, en Joan la recordarà.
Dones per fet que trobarem en Joan.
Gairebé és Nadal. El millor moment de l'any per demanar un miracle, no?
Com tu diguis. Si hi ha registres, podem seguir-li el rastre.
La residència de la Mare de Déu del Toro és un edifici blanc, envoltat de jardins.
Bon dia. Som na Núria Sastre i ell és en Ramon Vilaseca. Som periodistes. Cercam informació de qui va ser el director de l'orfenat que hi havia en aquest edifici fa 40 anys.
En Joan Mercadal. Estan de sort? Viu aquí a la residència?
Què deies dels miracles?
Molta sort tens tu.
En Joan Mercadal els espera al menjador, assegut en una cadira de rodes. Té 85 anys. La seva mirada és tan lúcida que les fa preveure una bona conversa. Els fa seure davant d'ell i els observa amb curiositat.
Gràcies per sa visita. No en sol rebre moltes. Vostès diran?
Cercam una nina que va desaparèixer i creuen que potser va arribar al seu orfenat el desembre de 1965. Se deia Catalina. Vostè la recorda?
Mira, record cada fiat i cada fieta que va passar per ses meues mans. I na Catalina, no se m'olvida. Va arribar dia 22 de desembre de l'any 1965. La Guàrdia Civil la va trobar pel camí de Mo cap a Ló, caminava tota sola, encremades en els braços i a l'esquena, en estat de xoc. Només deia dues coses, en dic Catalina i Miquel Àngel.
El seu germà.
Va sobreviure?
Clar que va sobreviure, però no sabien res més d'ella. No tenien manera de saber-ho, sa fieta no recordava res més, res. Ni cognom, ni d'on venia, ni qui era sa seua família. El trauma es veu que li havia esborrat sa memòria.
No la varen connectar amb l'incendi de Maó del dia abans?
No, mai, mai. Vam investigar, com sempre fèiem amb aquests casos, i van saber que hi havia hagut un incendi, però que la Guàrdia Civil havia confirmat que la fieta havia mort, així que van deduir que no podia ser na Catalina.
I què va passar amb ella?
Bé, la van cuidar a l'orfenat durant unes setmanes. Les cremades eren molt greus. Dia 15 de gener del 66 la vam traslladar a la casa de la Misericòrdia a Palma. Allà tenien millor atenció mèdica.
El silenci omple la sala. Na Núria té llàgrimes als ulls. En Ramon es manté quiet, però se sap la informació. Dues persones que s'acercaven mútuament, separades per l'amnèsia i el trauma.
Té registres? Documents sobre el trasllat a Palma?
Mira, sabia que qualque dia qualcú vindria a demanar. Sempre vaig tenir el pressentiment que aquella fieta tenia família i que qualque dia qualcú la cercaria. Mira, aquí, registre d'ingrés, l'informe mèdic, l'autorització de trasllat...
Na Magdalena no sabia que havia sobreviscut. I na Catalina no recordava na Magdalena.
Vol dir que na Catalina era sa fieta que suposadament havia mort a l'incendi, però no va ser així?
Crec que sí, efectivament.
Déu meu!
Trasllat a Palma, 15 de gener de 1966. Casa de la Misericòrdia. Puc buscar els registres des d'aquí.
Sí, sí, Faisó. I si trobau una Catalina, digueu-li que vaig fer tot el que vaig poder per ella.
Mentre condueixen cap a l'aeroport d'Omó per agafar el vol de tornada, en Ramon cerca frenèticament els registres digitals de l'orfenat de Palma.
Podem trobar-la, Ramon. Després de 60 anys podem trobar na Catalina.
Catalina, ingrés orfenat, Palma, 15 de gener 1966. Tractament mèdic per cremades. Adopció, març 1966.
Adopció? Diu qui?
Família Martínez Vidal, Barcelona. Metges. Volien adoptar una nena. Van conèixer a Catalina durant una visita a l'orfenat.
Tot correcte?
Completament. Papers, autoritzacions judicials, seguiment social... La Catalina va tenir una bona família.
És en Joan Miquel, el llibreter. Hola, Joan Miquel.
Núria, heu trobat alguna cosa? Pensa que la llibreria tanca d'aquí pocs dies i...
Joan Miquel, sabem què va passar. Na Catalina va sobreviure a un incendi. Va ser adoptada. I ara la cercam.
De veres?
De debò. Però encara no puc dir-te res més. Necessitam un parell de dies més.
Gràcies, Núria, gràcies. Ah, i una cosa més. Tinc un contacte amb una col·leccionista d'Eivissa. Té una edició del Petit Príncep de 1965, per si encara la necessitau.
La necessitam. Passa'm el contacte. Gràcies, Joan Miquel.
Mentre el cotxe avança cap a l'aeroport, en Ramon ja està pensant en com trobar na Catalina Martínez Vidal i na Núria pensa en el llibre El petit príncep, el regal que un nen de 10 anys va demanar per la seva germana fa 60 anys. Dues de la matinada. En Ramon du fent recerca 5 hores. Bases de dades, registres, xarxes socials. Catalina Martínez Vidal, nascuda el 1957. Hi ha diverses coincidències, però només una que encaixa.
Ha de ser aquesta. Catalina Martínez Vidal, pediatra jubilada. Barcelona fins al 2020. Després, Santa Eulària, Eivissa. Viu a Santa Eulària. Núria, l'he trobada.
Ramon, quina hora és?
L'he trobada. La Catalina viu a Eivissa, Santa Eulària. És pediatra jubilada.
A Eivissa, on en Joan Miquel té el contacte de la col·leccionista. El llibre.
Tot encaixa. Demà anem a Eivissa. Tu aconsegueixes el llibre. Jo trobaré la Catalina.
I després?
Després li explicarem la veritat. I veurem si vol conèixer el seu germà.
Entre avui i Nadal, una radionovel·la especial de Nadal. Una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. En el tercer i darrer acte, na Catalina i en Miquel Àngel es retrobaran després de 60 anys? Palma, 21 de desembre. Na Núria i en Ramon són a la cafeteria del Passeig del Born, de Ciutat. Abans d'anar a Eivissa han de fer una cosa. Trobar en Miquel Àngel Carrió.
Miquel Àngel Carrió, advocat jubilat. Ramon, l'he trobat. Viu a Palma, carrer Jaume III.
70 anys, advocat laboralista. Es va jubilar fa 5 anys. Està 10 minuts d'aquí.
Hem d'anar-hi. Demanar-li permís per continuar. No poden fer-ho sense que ell ho sàpiga.
Tens raó. És la seva història. Ell ha de decidir.
30 minuts després, en Miquel Àngel Carrió obri la porta del seu pis. És un home de 70 anys, amb el cabell blanc, ulls intel·ligents i una postura elegant.
Bon dia. En què les puc ajudar?
Bon dia. Som la Núria Sastre, periodista, i ell és en Ramon Vilaseca. Han trobat una carta. Una carta que vostè va escriure fa 60 anys.
Una carta? Entrin, per favor.
El menjador és acollidor. Fotografies de família a les parets. En Miquel Àngel els fa seure. Na Núria treu la carta amb cura i la posa damunt la taula.
Déu meu. És la carta que vaig escriure als Tres Reis d'Orient. Tenia 10 anys. On l'han trobada?
La llibreria Llegir i Estimar del carrer de Sant Miquel. Estava amagada darrere d'un plafó.
Que trobeu la meva germana Catalina. La vaig perdre quan tenia 10 anys. Em van dir que havia mort a un incendi a Menorca.
Senyor Carrió, hem investigat aquesta carta i han trobat coses estranyes.
Estranyes?
El certificat de defunció de la seva germana té irregularitats. Estirant del fil hem sabut que l'incendi va ocórrer i va ser devastador. Però no van trobar cap cos de cap mina.
Què em volen dir?
Que existeix una possibilitat de que na Catalina no morís a l'incendi. I volem el seu permís per continuar investigant. No prometem res, però si està viva, podríem trobar-la.
60 anys. 60 anys pensant que era morta, no? Si hi ha la més mínima possibilitat que estigui viva, per favor, facin el que calgui. I si troben alguna cosa, qualsevol cosa, m'ho diuen immediatament.
Ho farem. Li prometem que li explicarem tot el que descobrim.
Què volen, a canvi? Per què volen ajudar-me?
No volen res. Només estem ajudant a un llibreter i amic de Palma a resoldre un misteri abans de que tanqui la llibreria on va trobar la seva carta.
Gràcies a... no saben el que això significa per a mi.
Na Núria i en Ramon surten de casa d'en Miquel Àngel amb un pes als ulls i una responsabilitat enorme. Ara ja no investiguen només per curiositat. Ho fan per un home que du 60 anys amb el cor romput. Aquell mateix hora baixa, na Núria i en Ramon arriben a Eivissa. La col·leccionista, na Sílvia Maria, els espera a casa seva, a Santa Eulària. És una dona de 60 anys, amable, que viu envoltada de llibres antics.
Passau, passau. En Joan Miquel m'ha explicat que cercau una primera edició del Petit Príncep de 1965.
Així és. És per algú molt especial.
Aquí el teniu. Edició de 1965, Editorial Aliança... Està en perfecte estat.
És perfecte. Quant costa?
Per a un col·leccionista valdria uns 1.000 euros, però en Joan Miquel m'ha explicat la història i per vosaltres 300.
Teniu, amb tota la nostra gratitud.
En Ramon paga amb bitllets, els seus clients li solen pagar en efectiu. Na Núria agafa el llibre en cura, com si fos un tresor, i en certa manera ho és.
60 anys esperant arribar a les mans correctes.
Ara només falta trobar-la. Demà anirem a veure-la.
Desembre 22, 11 del matí. Na Núria i en Ramon són davant la porta d'una casa amb vistes a la mà. La porta s'obri i allà... Davant d'ells hi ha na Catalina Martínez Vidal, 68 anys, cabell blanc curt, ulls verds intel·ligents, cremades ben visibles als braços. Una dona que ha viscut una vida plena, però que sense saber-ho té un forat al cor.
Bon dia. Vosaltres deveu ser la Núria i el Ramon, oi? Vau telefonar ahir?
Bon dia, doctora Martínez. Gràcies per rebre'ns.
Em vau dir que volíeu parlar sobre la meva infància. Per què?
Doctora, sap alguna cosa de la seva vida abans de l'adopció?
Molt poc. Els meus pares... Bé, els meus pares adoptius sempre em van dir que em van adoptar quan tenia 8 anys. Jo sempre he tingut records difusos. Una casa, una dona que encantava, un carrer estret i un nom. Un nom que cridava sempre.
Quin nom?
Miquel Àngel. Sempre cridava Miquel Àngel. Però no he sabut mai qui era.
Na Núria i en Ramon s'intercanvien una mirada. Ha arribat el moment. Na Núria treu el llibre de la motxilla i el posa damunt la taula de la terrassa.
El Petit Príncep. Jo conec aquell llibre.
És una primera edició de 1965.
Llegeix-me el Petit Príncep, Miquel Àngel. Jo li demanava això. Li deia això. Era el meu germà. Miquel Àngel era el meu germà.
Doctora Martínez, Catalina, el seu germà va escriure aquesta carta als Tres Reis d'Orient del 1965.
Que trobeu a la meva germana Catalina. Ella ens cercava. També voldria que li duguéssiu a ella el Petit Príncep que li vaig prometre llegir junts. Mai no em va oblidar.
Mai. I sap què? Encara la cerca. El seu germà viu a Palma. És advocat jubilat i durant 60 anys no ha perdut l'esperança de tornar-la a veure.
Viu? El meu germà és viu?
Ben viu. I la vol conèixer. Si vostè vol, podem organitzar un retrobament.
Vull, Déu meu, sí que vull.
24 de desembre, 5 de l'hora baixa. La llibreria Llegir i Estimar està buida de clients, però plena de llum. En Joan Miquel ha preparat l'espai. Na Núria i en Ramon han disposat dues cadires. I na Catalina ja és a dins, asseguda, amb el petit príncep a les mans, esperant.
I si no em recorda? I si ja no som els mateixos?
El cor recorda. Sempre recorda.
La porta s'obri i en Miquel Àngel Carrió entra a la llibreria. En Ramon el guia suaument cap a l'interior. En Miquel Àngel veu una Catalina amb el petit príncep a la mà i el món s'atura.
Catalina.
Miquel Àngel? Duc 60 anys esperant que me'l llegeixis.
El temps es va interrompre un 20 de desembre de 1965 per als germans Catalina i Miquel Àngel. 60 anys després, però, va poder continuar amb la certesa de que un era a la memòria de l'altre.
Pensava que eres morta. Sempre he pensat que eres morta.
Jo no recordava res. Només el teu nom. Sempre el teu nom.
Ets metgessa?
Pediatra. Em vaig jubilar fa 2 anys.
Sempre vas voler cuidar nins.
I tu, advocat. Els nostres pares estarien tan orgullosos.
Na Núria i en Ramon, des d'un racó de la llibreria, observen en silenci. En Joan Miquel plora discretament darrere el taulell. Després de 60 anys, la carta als Tres Reis d'Orient ha rebut resposta. El 28 de desembre. La llibreria està plena de vida. En Miquel Àngel ha duit els seus 2 fills i els seus 3 nets. Na Catalina ha vengut en la seva filla i els seus 2 nets. Cosins que es coneixen per primer cop. Històries que s'entrellacen.
No sé com podré agrair-vos mai el que heu fet.
Només fèiem la nostra feina. Bé, més o manco.
Jo només seguia ordres.
Ara veig que sempre he estat buscant, sense adonar-me'n, respostes a preguntes que no sabia ni plantejar. Em vaig fer pediatra per tenir cura dels infants, perquè a mi també em van curar de les ferides de l'incendi, de les físiques i de les emocionals.
Gràcies a tots, de veritat, però la llibreria tanca passat demà. És trist, però no n'hi ha d'altra.
De tancar res. Aquesta llibreria ha salvat 2 vides. La de la meva germana i la meva. Joan Miquel, vull ser el teu soci. Soci en l'ombra, si vols. Jo posaré els 2 bes i tu poses l'ànima.
Però, Miquel Àngel, jo no puc acceptar.
Pots i has d'acceptar. Necessitem més llocs com aquest, on les històries puguin viatjar en el temps. Hem marcat la carta als Tres Reis d'Orient i ha d'estar aquí, a la llibreria, ben visible. Llegir i estimar és el lloc on les cartes poden esperar 60 anys per ser llegides i on els germans perduts poden tornar-se a trobar.
I així la llibreria continuarà oberta.
Mentre les famílies celebren, en Núria i en Ramon surten discretament al carrer. El sol de desembre il·lumina la façana de la llibreria.
Hem salvat el Nadal?
Qui ho hagués dit? Un mercenari i una periodista salvant el Nadal.
Agent d'intel·ligència privat.
Agent d'intel·ligència privat. Gràcies per fer-me part d'això.
Gràcies a tu. Fa un gelat de malda i coca de quarto a Can Joan de Saigo?
I mentre Palma es prepara per a les festes, dos germans que es varen perdre fa 60 anys es retroben. Una carta escrita per un infant finalment ha arribat a casa i una llibreria que havia de tancar continuarà oberta. I així acaba la radionovel·la Entre avui i Nadal, produïda per The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta història. Bon Nadal a tothom i que mai perdeu l'esperança de retrobar el que estimau. Confiem, això sí, no va d'esperar 60 anys. Naina Serra ha fet de Núria Sastre, en Xavier Pascuetes, en Ramon Vilaseca, en Pau Turbosques, en Miquel Àngel Carrió d'infant, en Toni Pons, en Miquel Àngel Carrió d'adult, na Pata Guilós, na Magdalena Martínez Vidal, la germana retrobada, en Xavier Oliver és el llibreter Joan Miquel Fortesa, en Toni Joaneda ha fet de Joan Mercadal, el director de l'Orfenat de l'O, na Amparo Canyelles és na Sílvia Marí, la col·leccionista de llibres saivissenca, i na Clara Imamí ha fet de Margarita Moll, la veïna del carrer Sant Roc de Mó. Efectes de so, Gemma González de Lozoya. I Miquel Àngel Palleres, en la direcció, text i muntatge.